Això és Reconcentrat amb Jordi Beltran.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de Reconcentrat, d'aquelles que va fins a les 11 de la nit. Dissabte ja no hi ha massa esport, diguéssim. Bueno, tothom practica esport, naturalment, voleibol a les platges, tenis, els clubs de tenis, golf, segur. Esport se'n practica sempre, però ja no hi ha lliga de futbol, ja no hi ha lliga de segona, hi ha el tema handball així professional, diguéssim, ja no es toca. I, per tant, nosaltres hi serem, com deia, fins a les 11, recordant continguts de programes d'aquesta casa. Ja sabeu que normalment ens distribuïm entre el món a RAC1 i la versió RAC1, i aquest cap de setmana també hi afegirem alguna entrevista amb un candidat o amb un precandidat a la presidència del Barça i també alguns moments de la segona hora d'aquesta setmana. Tot això per començar avui d'una manera diferent a com ho fem habitualment, ja que començarem recordant la tertúlia del dilluns, parlant del Barça al món a RAC1. Jordi Basté amb els seus tertulians d'esports i després l'ens fotran fora d'ahir mateix.
Reconcentrat.
Avui amb Miguel Rico. Hola, Miguel.
Bon dia, senyors.
Bon dia, amic. Hola, Segurola.
Bon dia, feliç verano para
todos. Bon dia, igualment. Joan Maria Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Enric Banyeres, bon dia.
Bon dia.
Aquesta és l'última tertúlia d'Enric Banyeres i la penúltima actuació periodística d'Enric Banyeres. L'última serà dimecres en el seu article de Mundo Deportivo i deixa el periodisme mai es deixa, però el periodisme actiu. Ja no el podrem escoltar, ja no el podrem veure, ja no el podrem llegir, perquè ha decidit, com m'ha dit fa uns moments, colgar les botes. Enric?
Sí, bueno, em retiro amb dos triplets, no?, que és el que a mi m'agrada, el futbol, i, en canvi, ja no tinc ganes d'involucrar-me en temes com les eleccions del Barça i tal. Prou que em vaig involucrar en aquelles famoses del Núñez una tira d'anys, no? I que ja van marcar una mica no només la meva vida professional, sinó, en fi, pràcticament tot, no? I és això, tu. Aquest hivern me vaig enterar de que sóc una mica més gran que el pare del Joan Maria Pou, no? Perquè ell va dir un dia que el seu pare acabava de fer 70 anys, sí. I els havia fet 2 setmanes abans. Vull dir que, imagina't, ja crec que comença a ser una edat per dir adéu, després de donar la tabarra durant més de 40 anys per premsa, ràdio, televisió i per tot arreu, no?
O sigui que, però, és a dir, no és un punt i a part, allò que diguis, no, mira, si vull escriure, no, un dia escriuré...
Als 70 anys no hi ha punts i a part, només hi ha punts finals, tu.
Va, però per dir que, mira, d'aquí 3 mesos...
No m'agafarà el mono ni el res, tu, de veritat. És una decisió, se'm fa cada vegada més costa amunt de fer les coses. No tinc contactes, no estic involucrat amb l'actualitat, i llavors, bueno, jo les meves opinions són les que pot tenir qualsevol senyor del carrer de barra de bar, no? Vull dir, per tant, jo crec que ja estic molt deslligat del periodisme. Fa 5 anys que vaig plegar a La Vanguardia, on havia estat responsable de la secció d'esports, i de mica en mica, pues, he anat perdent una mica, no només el contacte, sinó també la il·lusió, no?, que jo crec que és el que mou aquesta professió, sobretot.
I ja ni descartes la possibilitat de que un dia diguis, pues mira, el meu web, o fer una web, o el que sigui.
No, la web també ja vaig tenir una experiència i també... No, passo a la vida civil i anònima, si pot ser...
A la reserva.
I ja està, sí. La reserva, res, tu.
I ho deixes amb enyorança? Amb
no,
pena?
No, ho deixo amb molta convicció, perquè, com te repeteixo, se'm fa costa amunt ja fer els articles, fer tot això, i m'interrompa de fer altres coses que vull fer, i ara, en canvi, pues, tindré les mans absolutament lliures i l'agenda absolutament lliure per fer el que vulgui, no?
Sí. Evidentment, jo sóc una mica més jove que l'Enric, vaja, ho acabo de dir, és de la quinta del meu pare, l'Enric. Clar, està, diguéssim, en el meu imaginari periodístic des que vaig començar a estudiar, no? Diguéssim, a més, quan vaig començar a estudiar jo, periodisme era una època on la batalla a l'entorn era duríssima. Jo recordo debats duríssims, per exemple, l'any de Robson, quan el tardocurifisme, diguéssim, es va imposar, quan el curifisme agonitzava i va aparèixer Robson com a solució de pont entre Curif i Van Gaal, que hi havia, diguéssim, una batalla periodística pel relat molt, molt intensa. I jo recordo en moltes classes de periodisme, de debatre precisament sobre intervencions de l'Enric. Per exemple, jo vaig tenir el professor el Ramon Besa. El Ramon i l'Enric en aquella època tenien debats, per exemple, a la graderia de Ràdio Barcelona. Intensos i magnífics. Després cadascú escrivia les seves capçaleres. Vull dir que he discrepat aquí i durant una temporada al Cuní amb intensitat amb l'Enric, perquè molt sovint tenim visions diferents del Barça i del barcelonisme, però com diu ell, clar, 40 anys llargs de professió, jo tinc 40 anys, doncs és que tinc gust de raó que l'Enric forma part del meu imaginari periodista.
Com ens ha sorprès la notícia, i com a més és l'última tertúlia, i com a més les eleccions a la presidència del Barça, encara això serà llarg com un dia sense pal, dilluns que vam parar. Escolta'm, permeteu-me que serveixi això com un punt i final, una tertúlia de Déu amb un dels periodistes que fa més anys que es dedica al periodisme esportiu, i concretament al periodisme de la informació de futbol i del Barça. Rico, t'ha sorprès o no?
No m'ha sorprès, perquè ho havíem parlat algun dia precisament aquí als estudis abans d'entrar. Jo crec que de tots és el que fa més temps que el conec, que el coneixia a Lleida quan jo encara anava al col·le i ell era ja un periodista al Diari de Lleida, i després el vaig retrobar jo ja estant aquí a Barcelona, que em van enviar de la facultat a fer unes pràctiques al Telexpress justament quan coincidien l'any 78 aquestes famoses eleccions que he comentat el mateix Enric, i el que ha explicat doncs jo l'entenc perfectament. Jo estic entre el Joan Maria i l'Enric, més a prop de l'Enric que del Joan Maria, per descomptat, amb edat em refereixo, i entenc que sense motivació, sense contactes i amb el pes de tants anys de pressió de procurar dir coses interessants i argumentades, arriba un moment que necessites alliberar-te i distanciar-te. I de fet crec que el periodisme, una manera d'entendre'l, és amb distància. El que jo no descarto és que hi hagi algun moment en què el seu impuls periodístic li aconselli fer algun tipus de participació, naturalment esporàdica, però que senti la necessitat de tornar a escriure, que això, més enllà de que estiguis d'acord o no d'acord amb el que diu o escriu, el que ha fet sempre l'Enric Banyeres és escriure extraordinàriament bé.
Segurola.
Bueno, hay periodistas... ahora que se habla de gente referencial, ¿no? Y Bañeres, desde Madrid, siempre ha sido, yo creo, que una de las tres o cuatro grandes voces del periodismo deportivo en Cataluña, la que había que observar metódicamente. Quiero decir, a lo largo de los años, la referencia de Bañeres te decía mucho sobre lo que pensaba él y sobre lo que pensaba el barcelonismo. O gran parte del barcelonismo, y había que tomarlo muy en cuenta, o hay que tomarlo muy en cuenta, porque todavía se retira, no sé cuándo en el capítulo escrito te retiras de La Vanguardia, no sé si hoy también, no lo sé.
Sí, retira. Último artículo dimecres al Mundo Deportivo, ya está, ¿eh?
Bueno, pues como no ha llegado el miércoles, hay que decir que es un personaje extraordinario dentro del mundo del periodismo, porque es inteligente, escribe muy bien y tiene la suficiente mala uva como para hacerse notar. Y yo, él lo sabe muy bien, aunque no nos conocemos personalmente, manda narices, después de tantos años hemos estado muy alejados ideológicamente, si se puede hablar en estos términos, dentro del fútbol, porque miramos el fútbol desde espacios a veces opuestos, pero eso no me impidió respetarle al máximo, porque muchas veces me he dado cuenta que sus puntos de vista me ayudaban a mí a tener que profundizar en mis puntos de vista y muchas veces coincidir con él. Yo creo que es un gran periodista, un periodista de los que ya difícilmente salen en estos tiempos, ¿no? Es un profundo, abarca prácticamente todo el espectro del deporte y más allá del deporte, es serio en lo que dice y no evita una sola pelea, en el buen sentido de la palabra, periodística, cosa que también es importante. Yo creo que el debate es fundamental para hacer luz dentro del periodismo y de la sociedad y del deporte también.
Escolta, estic abrumat, jo pensava, venia preparat per parlar de Neymar.
Festa fotre.
Lo que m'heu fet, que bueno, us ho agraeixo moltíssim, perquè no esperava tants, en fi, unes valoracions tan positives d'una carrera tan llarga, que té tantes ombres com llums, segurament, però m'heu fet sentir una mica lo que possiblement algun dia, espero que d'aquí molts anys, sigui el meu obituari. M'heu fet un tastet d'obituari, Gràcies per lo tant.
És que jo crec que tant el que ha dit el Miguel com el que ha dit el Santi, com el que he intentat expressar jo crec que és interessant, perquè tot i la discrepància, tot i els punts de vista molt sovint antagònics, tot i la passió, la beligerància en què a vegades hem discutit o hem debatut, no és incompatible en això que estàvem comentant, no? En valorar una carrera de 40 anys, hòstia, que escriu bé l'Enric, hòstia, és un dels periodistes esportius que escriu millor. I amb diferència. I això, per exemple, té molt valor. Independentment que estiguis d'acord o no, els arguments són sòlids i estan ben expressats. I jo crec que això està bé, destacar-ho, de dir, és que amb el Banyeres discutiu molt. Sí, a mi, per exemple, al meu entorn m'ho diuen, hòstia, els dilluns amb el Banyeres... Sí, és que jo crec que forma part de la nostra professió, no? Opinions diferents i punts de vista que moltes vegades no quadren, i parlar-ne, i que cadascú després se situï on vulgui, no? Vull dir que una cosa no treu l'altra.
Jo, llegint-lo moltes vegades, pensava, que bé que escriu aquest tio ara.
Que en desacord estic, no?
No. O sigui, m'he recordat de tots els teus difunts, moltes vegades amb el que opinaves, però una cosa és... a la manera com ho escrivies, no? Que això és una cosa que és terrible.
I ho torno a repetir, si la gent que creu o que ha viscut, a dir, hosti, amb quina intensitat han discutit el Banyeres i el Rico, o el Banyeres i el Segurol, o el Banyeres i el Pou, si escolten l'època aquesta que estic dient, del post-cruifisme, els debats que tenien amb el Besa... El que fem aquí és Barrio Sésamo.
Oh, i tant!
Vull dir, allò era d'una passió, d'una intensitat, perquè en aquell moment, hosti, hi havia en joc gairebé, no? Semblava que hi havia en joc l'essència de quin tipus de barcelonisme havia d'imposar-se després de la mort del Dream Team, diguem-ho així, no?
Jo sí que recordo ja, pues, en aquest repàs així tan immerescut, però bueno, sí recordo els debats amb el Ramon Besa, que jo també el considero un mestre del periodisme, i a mi em va ensenyar moltíssim debatre amb ell, per aquesta raó que es posava fa un moment al Segurola, perquè segons qui tinguis davant, el teu oponent et fa gran, perquè t'obliga molt, no? Després també recordo com a debats que jo sortia suant de l'estudi amb el José Manuel Lázaro a Ràdio Barcelona,
sí,
també,
i tant.
I després uns que jo crec que són memorables, si algun dia fa un estudi de les tertúlies per fer una tesina o el que sigui, les que tenia aquí, en aquest estudi, en aquesta mateixa taula, amb el Ramon Maria Espadaler.
L'Anton Maria Espadaler, oi tant!
En Maria Espadaler.
Ui.
Aquells treien espurnes, eh?
I tant. Doncs ens deixa l'Enric Banyeres en el món del periodisme esportiu. Només una cosa, algun dia, Enric, perquè tu ets dels que crees molta visceralitat des d'un to radiofònic molt pausat, que això suposo que també augmenta l'emprenyada, eh? Algun dia has perdut els estreps, o no?
Home, suposo que sí, però no sóc jo qui se n'ha donat compte, no? A vegades sí que un cop he sortit de l'estudi, he rebut un WhatsApp dient, ostres, tu, avui t'has passat, o avui això no ho tenies que haver dit, o això... Sí, és veritat, hi ha vegades que un perd el control, no? Li passa al Neymar, li passa a tothom, no? Vull dir, jo crec que a tots ens ha passat, no és una cosa patrimonial meu.
Tinc la percepció de que tu mai, eh? De
sí, sí, per tu.
Tots tenim una tertúlia que diem, sí, per favor, hauria d'haver callat abans.
Sí, sí, sí,
igual
sí,
que tots sí, tenim un tuit que hauríem hagut de fer esborrar abans d'hora.
I dos.
Sí. Hi ha alguns que els hi ha passat factura...
Sí. Doncs sí, a Madrid, per exemple. Rico, algun comentari que deies?
Sí, que té un mèrit grandíssim arribar viu en aquest moment, i quan dic viu, tenint la capacitat de defensar els teus arguments i de defensar la teua signatura, que és el gran actiu que tenim al periodisme, com ho ha fet el Bañeres. Jo coincideixo amb els meus companys que era i ha estat un home de lectura obligatòria, perquè estiguis o no estiguis d'acord en el seu anàlisi, t'obligui a fer la pròpia reflexió. I també marca moltes vegades, o ha marcat moltes vegades, distàncies en posicions on ets tu i on ets ell, lo qual no vol dir que tu estiguis ubicat amb la correcta i en la incorrecta, però t'aproxima més a la realitat. I la veritat és que aquestes carreres tan i tan llargues tenen un mèrit extraordinari, perquè si mirem al nostre costat veurem la quantitat de companys que tots hem tingut i que no han estat capaços d'arribar en aquest moment que és grandíssim, que és decidir tu mateix el teu destí.
Acabo. Deixeu-me dir una última cosa, i és adoptant una terminologia que em va explicar l'altre dia l'Enric. Ara t'ho dirigi. Bona petanca. Moltes gràcies. Joan Maria Pou, gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Fins la setmana que ve.
Muy bien. Cuida't. Y enhorabuena, Enric.
Gracias.
Disfruta de
te seguiré que... leyendo. A ti sí te seguiré leyendo y a tantos buenos colegas y grandes profesionales.
Moltes gràcies, Enric Bañeres. Fins que tu vulguis. De debò. Moltes gràcies per tot. Gràcies, Santi Segurola. Gràcies a tots. Fins ara.
Tu saps què és el reconcentrat.
Això és reconcentrat.
Excuses perquè entre aquest programa especial que avui hem fet des del Fòrum Impulsa de Girona, aquesta última hora, tot quedarà reduït. David Bros, David Llorenç, Àlex Sancho.
Bon dia.
Sí que hem d'escollir el millor diàleg del mes de juny.
Sí, sí,
endavant.
Sí.
Tenim així quatre és. Candidats, no?
Sí, sí. Primer el d'aquesta mateixa setmana, que és el que heu triat els oients. Atenció.
Demà comença l'estiu.
Aquí anava jo, i a la tarda comença l'estiu.
Comença la tarda, correcte. A les 6:38 durarà 93 dies i 15 hores.
Per tant, demà la nit serà la nit més curta de l'any. No la de Sant Joan, sinó la de demà la nit, no?
Jo diria que és el dia més llarg, si no vaig equivocat.
Voltant.
Volutat, tens raó.
Vaya. La nit més curta. Fet
un tall del diàling.
Molt bé, molt 2, bé.
255-88, tall espai estiu. Anem ara amb la primera setmana de juny.
Bé, és que aquesta gent ha acumulat mèrits durant aquests últims dies perquè la previsió del temps del cap de setmana torna a retre homenatge, en aquest cas, a un èxit dels Pets.
Acaben, com sempre, amb el temps. Ramon Bartolí, ningú ha demanat, però fa bon dia.
Doncs sí, tenim damunt dels caps un sol ben insolent.
255-88, tall espai. Bon dia. Bon dia, Mònica Usat.
Bon dia.
Escolta, el Bartolí està passant la mà per la cara, eh?
Sí,
de quatre finalistes, dos és ell. Els altres dos no, oi? Els altres dos
no. No, els altres dos són altres.
Li proposo veure si em supera amb el rap que vaig fer del Fricandó.
Mira, jo crec que t'has animat ara veient el beatbox aquest.
S'ha vingut a dalt i aleshores ha dit, hòstia, ara seria el moment de...
L'havia de contenir.
L'havia de contenir.
Segona setmana de juny.
Es va imposar una tertuliana d'Onda Cero amb Premi Planeta i certs problemes amb la primavera.
Lucía Echevarría, muy buenas.
Hola. Uy.
Buenas tardes. La alergia. Bueno, tenemos unas cantidades ingentes de polen.
¿No te gusta que te polinicen?
Sí, me encanta que me polinicen, pero tú no.
255-88, tall espai primavera. Quin tall es va imposar la tercera setmana de juny?
La filla de Rocío Dúrcal i Júnior defensava així les arrels catalanes a Radio Teletaxi.
Ya hacía muchísimo tiempo que no venía y no pisaba y me encanta ya a practicar el catalán un poquito, mi sangre catalana.
Ahí,
que
ahí
llama.
Pero bueno, tú le das bien al catalán, ¿no?
No se me da bien. No, el merci lo llevo muy bien. Las gracias.
Bueno.
Després el problema és en la immersió lingüística català, eh?
Merci beaucoup.
255-88, tall espai, merci. Ja podeu escollir el millor tall del mes de juny. Heu d'enviar un SMS al 255-88 amb la paraula tall, espai i el nom del tall. El preu del missatge és d'un euro amb 45 cèntims i recordeu que en joc hi ha una entrada VIP doble pel Festival Bijaz a Vilafranca del Penedès amb tot seguit de comoditats, com per exemple anar a l'Hotel Domo i sopar al Cigró d'Or de l'Oriol Llopina.
Molt bé, molt bé.
David Broc, estrenes destacades.
Hem d'anar cagant llets, no?
Sí,
som-hi.
Per parlar tècnicament, sí.
180 km de velo i 42 km a pie.
És un cap de setmana complicat, d'estrenes, així que anem ràpid. Aquesta és Con totes nostres forces, que és aquesta pel·lícula. Segurament coneixereu la història d'un noi tetraplègic que volia fer un Iron Man i amb l'ajut del seu pare, al final va aconseguir fer-lo. Han fet una pel·lícula d'això.
Dick Hoyt, es diu.
Mira, exactament. I la pel·lícula la fa el Nils Tavernier, que és el fill de Bernard Tavernier, que és una garantia de bon cinema. És un Rocky. És un Rocky aplicat al món de l'Iron Man i aplicat al món de discapacitats. Pel·lícula de molt bones intencions, punt telefilm, punt de mitja taula, de pel·lícula de veure després de dinar a tele, ben feta, però que té, jo crec que un discurs una mica previsible de la superació i de com afrontar els problemes, no? Per la gent que li interessa el tema, jo crec que és una pel·li que...
Llagrimeta?
Molta llagrimeta, llagrimeta. Evidentment, sí, sí.
La professora de parvulario.
You have... Ayer de tu
Aquesta seria la quota de pel·lícules estranyes, pel·lícules minoritàries.
El nom és de pel·li porno.
Pel·lícula porno prohibida, segurament. És una pel·lícula israeliana, magnífica pel·lícula.
Hauria d'arrimar amb alguna cosa.
Sí, sí.
Mira, Ario, la professora de parvulario quiere salir de l'armario.
Sí.
Molt bé, nois.
Le pica el ovario.
No, és una molt bona pel·lícula, sobretot perquè és valenta a l'hora de parlar d'una història molt complicada, que és l'obsessió d'una professora pel seu alumne petit, d'un nen de 5 anys, que té un talent especial per la poesia.
El cervell de David Llorenç va boig pensant rimes amb parvulari. Ha perdut el món de vista, ha fixat la mirada a l'horitzó i
ha canviat el color de la cara.
Amb coses que acaben amb parvulari.
No, perquè a més a més, el Llorenç és un titulador de pel·lis porno frustrat. El seu somni era dedicar-se a això i no ho va aconseguir.
Correcte.
No, pel·lícula molt recomanable per a gent que li interessi el cinema d'autor, de cinema diferent, perquè em sembla que planteja una història molt interessant d'obsessionar-se per algú i, a més, barrejar-ho amb una proposta cinematogràfica atrevida.
Curiolà. Aquest grup enceta les recomanacions musicals, per què?
Sí, perquè és un dels grups que forma part del cartell del Pop Art. Recordem que el Pop Art s'acomiada, és l'última edició que celebren. Una llàstima, perquè era un festival que jo crec que en el seu moment, quan va iniciar, apostava per coses que cap altre festival feia. Han de plegar, però em sembla que un bon comiat seria apropar-se aquest cap de setmana, perquè hi haurà la banda de Curiolà, d'Excitements, Joan Miquel Oliver, Enric Motefusco, sí, un cartell que jo crec que sempre, com en altres edicions, era interessant.
I dijous... Institució.
Sí, un senyor clàssic, que és Paul Weller, que és aquest, en fi, mite de la música britànica, que a més és un tio que, a diferència d'altres coetanis, jo crec que s'ha aguantat molt bé amb el pas del temps, ha fet discos amb cert valor, que té una trajectòria impressionant. Per tant, em sembla que Jardins de Pedra Elvis dijous és un concert per la gent que li agrada la música rock imprescindible.
El Guiu el tenim per aquí?
El Calla.
Hola.
Hola.
El Guiu el tenim per aquí?
Sí, estic per aquí.
Ah, val.
Bueno, porto una hora per aquí, estava ja...
Ai, perdona. M'he oblidat de saludar-te. Guiu Cortés.
No? Hola, què tal?
El niño de la hipoteca, bon dia.
Com va això? Bon dia.
Jo també hi soc, vull dir que... Ara me'n vaig, perquè és el dia que m'he sentit més estúpida de la vida, però almenys saluda, tio, que són quasi les 12.
És que... Oi, mira...
No, ja està. Jo cobro igual.
No puc fer més que admetre l'error i demanar-te disculpes.
Abogado!
Hola.
Ens hem fet bastant amics aquí, amb el...
Ens portàvem fatal i
gràcies a aquesta convivència d'avui.
És el que es fa bastant aquí al Fòrum Impulsa, eh?
Sí.
A generar relacions... Sí, aquí a Girona. Generar relacions personals, tendir a establir nous ponts, fer xarxa...
Jofre,
digue'm.
Ves a la merda.
D'acord. Fòrum Expulsa.
Bé.
Natza, mira...
Per això no l'hem portat aquí.
Et demano disculpes, mira.
No, deixa tu, que el Nel, la guitarra, que almenys algun dels dos que faci alguna cosa.
És el que té fer els programes en directe.
Sí.
Eh?
Digue'm-ho a mi.
Pam, tasca.
No, ja. Perquè si us ho deixes gravat, doncs mira, ho deixes gravat i ja està. Sí, sí. Que no passa gens a RAC1.
És el que té no saber controlar el temps del teu propi programa. Però bueno, no. Toca la guitarra aquest d'aquí al costat o no?
Sí, sí, sí.
Sí, segur. Sí, sí, endavant. A mi em sembla un insult per al Llorenç que no faci
no,
la
no,
secció.
No,
ja
jo faria...
no,
no,
fins
jo
a Girona.
No, pateixis, si jo faré aquestes coses que només posaré la punteta, allargaré un de la secció i així ja tinc per la setmana que ve.
Vinga, doncs mira, una cosa, farem una molt curta, sí. Anem, matem això ràpid, val? Jo volia saludar la meva mare, l'únic que m'anava temps
si
a
no
fer.
Si no voleu, avui. Podeu marxar, jo tinc moltes coses a fer, vull dir, no.
Que bueno, tranquil, tranquil.
Ui, ara es fa l'ofès,
no
ara.
No t'has dit ni hola, sí. 51 minuts per dir hola.
Ai, sí.
Estan ferits, estan ferits.
Sí. Però, escolta'm, Guiu, hauràs disfrutat amb el beatbox, per això, no sé si l'has pogut escoltar.
Sí, l'he escoltat, però clar, des de... si no ho veus, perd molta gràcia, no?
Bueno, o sigui, s'acaba de carregar.
Clar, veiem un ritme.
Seguim.
Penjarem el vídeo.
T'acabes de carregar el món de la ràdio.
Va, que penjarem el vídeo i tu podràs descarregar. Què tenim avui?
Avui tenim Chumbawamba.
Home.
Chumbawamba, Tum Tum Bing, una cançó rara, que el títol no us dirà res, però la cançó segur que us dirà molt. La farem versió reduïda perquè anem fatal de temps.
Endavant.
Què us sembla la idea?
I tant.
Cantarem amb la victòria, cantarem. M'han noquejat, però em torno a aixecar. Mai em veuràs derrotat, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat. Tota la nit va vent. Tota la nit va vent. Es pren un whisky, es pren sangria. Es pren un vodka, beu ratafia. I canta cançons que el porten a temps millors. Això va pel David Llorenç. Oh, Danny Boy, Danny Boy, Danny Boy. M'han noquejat, però em torno a aixecar. Mai em veuràs derrotat, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat. No ploris mai és per mi. Benvolgut veí, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat. I així està la saciedat, no s'acaba mai. No torna derrotat, m'han noquejat. Però em torno a aixecar, mai em veuràs derrotat. Chim, pon. Aquest no és. Molt monotema, monotema.
Aquesta cançó l'havíem ballat molt, eh?
Sí. L'hauríem d'haver portat a Girona,
eh? L'han anat molt...
Es nota que és un himne de, sí, es nota que és un himne de bar, eh? I de borratxos,
sí, sí,
eh?
I de saltar
sí,
molt.
Sí, sí,
ja està.
És
una cançó de headbanging, d'allò que diuen que vas movent el cap amunt i avall. Sí, sí.
David.
Doncs mira, avui el tema és voluntaris, cosa molt important a tot el món, però jo he buscat voluntaris, evidentment, que s'ofereixen per fer coses molt estranyes. És a dir... Per exemple, hi ha un senyor que es diu George Church, que és un professor de la Universitat de Harvard, considerat un dels genetistes punters del món, que el que busca és una voluntària, concretament, per parir un neandertal. Sembla conya, però no ho és, eh? Vull dir, ell està convençut que pot seqüenciar i reconstruir l'ADN dels neandertals, rotllo Jurassic Park, i fins aquí, vale, el que passa és que necessita una panxa de lloguer per poder implantar-li un òvul fertilitzat de neandertal, val? Això té una sèrie de problemes. Primer, que aviam quina senyora s'hi presta, això d'entrada. Hi ha diners pel mig, però no és fàcil de trobar. Segona, que això no deixa de ser una clonació i a la majoria dels països encara està prohibit. És a dir, hi ha problemes legals seriosos. De tota manera, jo li hauria de dir al professor Church que si el que vol és conèixer un neandertal, jo en conec uns quants.
Que vingui, no, que vingui un dia i l'ens fotran fora i ja està.
Li puc presentar sense cap tipus de problema. I vaja, i en fem un altre abans de donar pas a l'Àlex perquè faci el diàling. Es busquen voluntaris, atenció, perquè aquí hi haurà cua, no tinc el telèfon abans que me'l demaneu, per estar al llit 15 setmanes seguides.
Estar al llit, mira.
Estar al llit dormint, 15 setmanes seguides, i no fer res més que dormir i alimentar-se quan et despertes.
M'agrada.
I continuar dormint.
I això, sant de què?
Això ho busca la NASA.
Ah.
Val? Busquen voluntaris...
Sí, si ho busca la NASA, dius...
Aviam.
No és un pervertit que busca algú. No, és d'anar segut.
És a dir, la feina d'aquests voluntaris és estar al llit d'un hospital durant 15 setmanes, uns 3 mesos, perquè l'objectiu és estudiar les pautes de descans durant el son per tal d'aplicar les conclusions durant els viatges a l'espai de llarga durada. És això que hem vist tots a les pel·lícules, amb son induïda... no arriben a fer una hibernació, però es tractaria una mica d'imitar la hibernació, no? I tenir el que serien les línies vitals al mínim per consumir la menys energia possible i poder arribar als llocs molt descansat i molt content. Condicions poques. No pots fumar, ja comencem a notar els collons, ja. I han d'estar sants i portar una vida no sedentària, sinó activa, perquè el que busquen és que siguin el menys semblant possibles als astronautes, que són gent catxes i que fa exercici. La resta, si voleu, ho expliquem la setmana que ve.
Sí, hi ha voluntaris per donar i per vendre.
Patuti futi, patuti futi, patuti futi.
Reconcentrat.